l'escala.
Cada dimecres, a 2:15, just després de l'informatiu, tens una cita amb el programa Alcaldia. L'alcalde Josep Bofill respon a l'actualitat municipal i comparteix amb tu projectes i propostes de futur. Un espai proper, conduït per l'Ali Giné, perquè estiguis al dia del que passa al teu municipi. I recorda, també hi pots participar per telèfon o WhatsApp al 972 77 10 00. Alcaldia, cada dimecres a 2:15, a Ràdio L'Escala.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
El quiosco viu al PC, a tauleta també, setmanari de la temporada, Empordà amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió, setmanari de la temporada amb tu. Sigui on siguis tu, les notícies a prop teu, setmanari de la temporada Empordà amb tu. Al quiosco viu el PC, a la tauleta també, setmanari de la temporada Empordà amb tu.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al més calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimecres 17 de desembre, m'agradaria començar el programa parlant de mobilitat, però no parlarem pas de les tarifes del transport públic que ahir eren portada, sinó de la sinistralitat a les carreteres. I és que un 26% de les carreteres catalanes tenen un índex d'accidentalitat alt, 2 punts més que l'any passat, segons un informe automobilístic del RAC, que analitza l'índex d'accidents greus i mortals a la xarxa viària catalana. La carretera més perillosa de Catalunya, segons l'estudi, és la T314 de Cambrils a Reus. Però si ens fixem en el nostre territori, les comarques gironines tenen 2 dels 10 trams més perillosos de Catalunya. I una d'elles ens queda ben a prop. És la carretera GI641, que ocupa la 7a posició del rànquing català i és la 2a més perillosa de la nostra província. Es tracta de la carretera que connecta Torroella de Montgrí amb l'Estartit, una recta d'aproximadament 5,5 quilòmetres que registra una mitjana anual d'1,3 accidents greus o mortals. Una xifra molt elevada tenint en compte el seu curt recorregut, com dèiem, només de 5,5 quilòmetres. I és que és una carretera estreta, convencional, de calçada única i en alguns trams amb molt poc voral. A més, el fet que sigui tan recta convida a accelerar més del compte i, sobretot a l'estiu, és una carretera molt concorreguda. La GI-641, aquesta carretera de la que estem parlant, ja apareixia en estudis anteriors com un punt negre de la xarxa viària, fet que confirma que el risc en aquest tram es manté estable al llarg dels anys. Això ens hauria de fer saltar les alertes per reclamar una millora de la calçada, un radar o qualsevol altra eina per minimitzar els accidents. I és que no podem oblidar que els morts de trànsit no són només números que ens permeten fer rànquings i estadístiques. Són víctimes que tenen noms i cognoms. I abans de començar, després d'aquesta portada més seriosa, deixeu-me fer un altre petit apunt més distès. Fa unes setmanes obríem el programa parlant de neologia i de les paraules candidates al neologisme de l'any. És a dir, aquella campanya que agafa 10 noves paraules que s'han consolidat, les sotmet a votació popular i en proposa la guanyadora a l'Institut d'Estudis Catalans per incorporar-la al diccionari. Doncs avui s'ha sabut el veredicte d'aquest concurs. La paraula guanyadora és vespreig, amb el 25,6% dels vots. En segona posició ha quedat IA, amb el 22,5% dels vots, i en tercera, neurodivergent, amb l'11,8% dels vots. En total s'han emès més de 15.500 vots, 15.500 persones que han votat. I ara sí, després d'aquest parell de punts, comencem el més calent a l'aigüera fent un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dimecres obrirem una nova plana de les Mirades d'Igualtat, aquest espai que fem en col·laboració amb l'Àrea d'Acció Social de l'Ajuntament de l'Escala, per parlar de masculinitats, i avui ho farem amb la Sílvia Serra, referent municipal del Centre Plural, que depèn de la Direcció de Feminismes, Transversalitat de Gènere i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona. Tot seguit farem el sorteig de l'anxova milionària amb en Paco Torres i la biblioteca ens descobrirà una nova lectura. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giné. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia. Així que vespreig, eh?
Vespreig, mira.
Vespreig sí. Ha estat la triomfadora als famosos tardeos, que...
Sí, ja, aquesta activitat ja no. Social que fem d'anar sí, a prendre birres,
aquesta activitat social que s'ha fet tota la vida, però que ara li hem posat nom...
Home, és que tardeo, és molt lleig.
Clar, ja és molt castellanot.
És molt castellanot.
Les coses com siguin, llavors, vespreig...
Vespreig ens agrada.
Vespreig ens agrada. El que no m'he quedat és la segona més votada, quina ha estat?
IA.
Intel·ligència artificial. Bueno, clar...
O sigui, el que s'ha fet és com normalitzar les sigles. Fins ara eren unes sigles,
clar,
ara serà una paraula en si.
Clar, perquè en anglès és AI, no? Sí. Artificial Intelligence, sí, estupendo. I el neurodivergent, això és les pel·lis aquelles de Divergente i d'aquesta cosa...
No sé d'on ve, però neurodivergent és una persona que pensa, aprèn i es planteja la vida en general d'una manera diferent de la resta de persones. Bueno. Sí, que el cervell li funciona una mica diferent.
Bueno, també una altra cosa que també... En fi, que sí, que vespreig. Que
sí, tot, són paraules que ja existien, però clar, el diccionari no les recull.
No les recull i ara de cop ja són normatives. Estupendo.
Bueno, no, ara han de passar tot un procés, del... Clar, la paraula guanyadora
triat, vale.
I la paraula guanyadora, que és vespreig, ara es proposa a l'Institut d'Estudis Catalans
perquè
l'analitzi i decideixi si es pot incloure.
Si es pot incloure o no en el... Bueno, de totes maneres, continuarem fent vespreig.
Home, i tant, i continuarem dient,
òbviament, perquè més enllà del que ens digui l'Institut de Lletres Catalanes, és igual. Va, vinga. Pompeu Fabra ja no pinta res, pobre desgraciat. En fi, vinga, anem a...
Vinga, s'amineu a l'escala.
Anem a l'escala. Parlem de les persones amb alta sensibilitat, amb dèficit d'atenció o amb hiperactivitat, que seran els protagonistes de la cavalcada de Reis aquest any, perquè, d'una banda, tindran una rebuda especial per part del patge Xubé. Uh-huh. Es diu així, el patge? Jo no, li he posat el nom.
No, aquí a l'escala tot té relació amb les anxoves.
Tot ha de ser relacionat amb l'anxova. Molt bé. Això serà el proper 3 de gener. I després, amb la pròpia rua del dia 5, hi tindran un tram especial adaptat a les seves necessitats.
Està molt bé, una cavalcada inclusiva, no?
Una cavalcada inclusiva, sabem que ens agrada molt anar avançant en aquests terrenys socials. Els Reis arribaran per mar, Déu vol, i si en Sergi vol, amb la seva previsió meteorològica.
Clar, si el temporal ens deixa, no?
Perquè si ho permet, doncs podran desembarcar a la platja, val? Però si no, pues, ja sabem que...
Hauran de desembarcar a un altre lloc,
depèn de com tinguin. Van amb els cavalls en una altra banda, sí. Molt bé. Més coses que també tractarem aquest dimecres, eh?
Avui som dimecres.
Molt bé.
Meitat de la setmana laboral.
És que ahir ja ens avançàvem, eh? Ahir la tertúlia va ser una mica un despropòsit, tot plegat. Va.
Aquesta setmana està sent
molt dura.
Perquè és l'última i ens està passant factura.
Exacte. Jo crec que és les festes de Nadal que s'apropen i aquí ja estem amb els torrons i el cava posats aquí a la ment.
El cava no ens deixa pensar. El cava principalment.
Va. Més coses. La piscina municipal, que està tancada fins diumenge per millorar paràmetres de confort, també de qualitat de les instal·lacions, com són la climatització, l'aire condicionat, l'aigua, etc. No? El que estarà tancat concretament és la zona pròpiament d'aigua fins al 21 de desembre. La resta d'espais de la instal·lació funcionaran amb normalitat.
Per tant, si algú volia anar a la piscina aquests dies, no ho pot fer.
Haurà d'esperar a fer piscines fins diumenge.
Bueno, sí, que ens queden 4 dies.
Després tampoc hi anireu, perquè és Nadal, o sigui que ja fins passat Reis no hi anireu. No sé que vulgueu anar a cremar torrons.
Mira, també és una opció. Però aquí feu, aquí a l'Escala, no feu la primera banyada de l'any al mar?
Sí,
doncs
clar.
Doncs no cal anar a la piscina, aneu al mar.
Aneu a mar, això sempre ho dic, que és millor el bany en ple 1 de gener.
Allà es cremen els torrons de seguida.
Però de cop.
Fins un xoc.
Si te'n surts, també, nova edició de la festa d'hivern a la Sala Polivalent, aquesta festa que organitza Brava Events i que està dedicada, en principi és festa per joves, però allà hi acaba anant...
Tothom qui vol, no?
Tot Déu, vull dir, això no està pas...
No discriminem, no fem edatisme.
No està discriminat, això serà el proper 20 de desembre, a la Sala Polivalent. És la tercera edició i recordem que és gratuïta.
Això està molt bé. Les festes populars han de ser gratuïtes.
Les festes populars gratuïtes, reivindiquem des d'aquí. Els vesprets també ho podrien ser, però no...
Bueno, t'has de pagar la birra.
Això sí que tu has de fer. Continuem parlant de Nadal amb la proposta familiar Nadal als museus.
Ja la tornem a tenir aquí.
Una activitat pels més petits de la casa perquè descobreixin la màgia dels museus jugant. I de passada, perquè els grans també visiten els museus, no?
Sempre està bé, una excusa per visitar els museus, per conèixer el teu poble.
Els nens fan l'activitat, no? L'activitat que els hi proposen concretament el MAC i el MASLE, són els que participen en aquesta activitat. En veritat, són 26 museus de tot Catalunya que fan l'activitat, però aquí a l'Escala, el MAC i el MASLE. I ells fan les seves diferents activitats pels peques i, el que dic, no? I les famílies que aprofitin i visitin el Masle o la Mac Empúries.
Clar, perquè els nens no hi poden anar sols, entenc. Aquí són activitats per fer en família, no els nens tots sols.
Sí, però jo diria... Ho hauria d'averiguar més, però diria que són com uns tallers. Sí que els pares estan per allà, però ho hauria de concretar. O potser depèn de cada museu
té les
quines
seves
normes
activitats.
Posa. Sí, sí.
Bueno, doncs això, en tot cas, cadascú que s'ho miri la pàgina web del museu.
Sí, sí, exacte, correcte. Més coses també.
Tenim esports.
En esports, 250 participants a la cross comarcal que s'ha fet a l'Escala. És un circuit de cross que organitza el Consell Esportiu de l'Alt Empordà. És la quarta prova que es fa d'aquest cross i s'ha fet aquí a l'Escala amb 250 participants. Un recorregut que ha passat per al voltant del Rec del Molí i que ha constat de 3 circuits diferents segons la categoria en la que corris.
Per tant, veurem com ha anat aquest cross.
Els resultats aquí del cross, està bé, un dia sense parlar de futbol.
És el que dèiem ahir, no?
De futbol o de bàsquet o de tenis taula. Pues mira,
canviem una mica, perquè aquí a l'Escala tenim molts esports.
Molts esports. Vinga. I ara sí, ja anem amb el temps. Què ha passat avui?
Avui ha tornat a sortir el sol.
Després
una mica de boireta al matí també hi havia.
Res a veure, perquè semblava que... Mira, jo et dic que cada vegada tenim més gent d'Osona aquí en aquest poble. No sé si ho saps.
Estan colonitzant.
No ets conscient d'això, eh? Cada vegada tenim més osonencs vivint a l'Escala. I vulguis que no, a mi em dóna la sensació que ens porten la seva boira, ens l'han portat i...
Cada vegada que baixen a casa, la maleta se'ls hi cal la boira.
Exacte, per no enyorar-se i aquestes coses, i ens porten la boira. Doncs avui i demà, cel més clar. amb el que tu deies, algunes boirines pel matí, però no el que vam tenir ahir, allí era espectacular.
Ah, o sigui,
semblava,
no es veia res.
Semblava Londres, allò, en plan, amb els fanalets del segle... Bueno, en fi. I a partir de demà entra Garbí i remunta una mica més la temperatura.
Per tant, podem posar rentadores a partir de demà, no?
Bueno,
és un bon moment.
Jo crec que entre avui i demà, a tope de rentadores. Crec que és el moment.
Tothom que liquidi tota la roba bruta que té.
A liquidar... No, és que si no...
Si no, començarà a ploure un altre cop,
sí,
i no podrem posar-la.
Exacte, perquè bé, no avançarem, no avançarem. Però el party per cap de setmana i setmana que ve no és gaire rentador, tampoc.
Ui, doncs...
Així que aprofiteu les rentadores.
Vinga, Lali, moltes gràcies. Ens retrobem al punt de la una amb l'informatiu i avui ens portes l'alcaldia.
Exacte.
Fins després, Lali.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 1:45 del migdia al més calent a l'aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
Més obrim la secció Mirades d'Igualtat, aquest espai que fem en col·laboració amb l'àrea d'acció social de l'Ajuntament de l'Escala, i avui volem posar la mirada sobre els homes i les masculinitats. I per fer-ho avui rebem la Sílvia Serra, referent municipal del Centre Plural, que depèn de la Direcció de Feminismes, Transversalitat de Gènere i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona. I és un servei que està gestionat per la Fundació IRES. Bon dia, Sílvia.
Hola, bon dia.
A veure, Sílvia, comencem una mica pel principi. Què és el Plural, aquest centre de masculinitats?
Doncs el Plural és un equipament municipal que està adreçat a població masculina, principalment, però no exclusivament. Ja us explicaré una mica més. Llavors, aquest equipament, aquest servei, vol treballar per fer canvis envers a models relacionals més oberts, més respectuosos i més saludables. I està pensat com un espai proper, un espai per acompanyar en totes aquelles situacions, dubtes o problemàtiques que puguin afectar en diferents moments de la vida.
Mm-hmm. En aquest sentit, quins serveis oferiu?
Sí, nosaltres tenim com dos àmbits. Per una banda hi ha el servei o l'àmbit d'atenció i per altra banda l'àmbit de prevenció i sensibilització.
Mm-hmm.
El de prevenció atén directament i presencialment a homes que han exercit o exerceixen violència masclista. Llavors, en aquesta atenció a homes, a partir de 12 anys, és a dir, també treballem amb joves,
uh-huh,
i sense límit d'edat, en aquesta atenció es fa un treball psicoterapèutic, individual, però també poden haver altres fórmules grupals on es pugui continuar el treball iniciat en l'àmbit individual o simultanejar-ho. Llavors, aquesta atenció es dona amb una freqüència, doncs, en principi, segons les necessitats de cada situació i durant un temps que normalment implica un seguiment màxim de 2 anys.
Mm-hmm.
Això no vol dir que no puguin haver situacions on cal de nou intervenir, on hi ha avenços o on hi ha retrocessos. El treball psicoterapèutic, com en qualsevol altre àmbit, no és una evolució lineal, progressiva, sinó que pot tenir diferents fases, diferents ritmes i també avenços i retrocessos. Per tant, es fa difícil de dir, però habitualment el que fem és aquest acompanyament durant uns 2 anys, si és necessari. I sempre que torni a ser necessari, també. Llavors, per què he explicat abans que principalment atenem a homes, però no només? Perquè també atenem a les parelles i exparelles. Les atenem des d'un punt de vista de que sàpiguen, que estiguin informades de que aquestes parelles o exparelles estan venint al nostre servei, dintre de tot el marc de la confidencialitat, evidentment, de la relació assistencial, però que puguin també conèixer quina xarxa de recursos existeix per elles si ho necessiten, tant de protecció com d'atenció social, jurídica, etc. I sempre des de la mirada o el punt de vista de protegir a aquesta dona en el cas de que nosaltres detectem alguna situació de trencament d'ordre d'allunyament, d'alguna situació que la pugui posar en risc. Per nosaltres és importantíssim el treball que fem amb els homes, però també no perdem mai de vista el que s'ha de treballar i protegir a les possibles víctimes. I això és un equilibri que rau d'una certa complexitat, però que també està absolutament pactat amb els homes que són atesos en el nostre servei. Per què? Perquè d'entrada els homes han de venir voluntàriament. Han de fer el primer pas de demanar la visita. Poden venir orientats, derivats per altres serveis, però han de demanar la visita personalment. Llavors, en aquesta primera atenció es fa una sessió informativa de què és i què no és el plural, i de què pot trobar i de què no pot esperar del plural. En aquest sentit, ens trobem una casuística tan àmplia, que ara seria llarguíssim d'explicar, però per resumir-ho i reduir-ho moltíssim, ens podem trobar situacions on hi ha una voluntarietat clara, una preocupació, un malestar que ha generat aquest primer pas de reflexió, de trobar, a veure de quina manera poden canviar certs models relacionals i de comportament, ja sigui envers les seves parelles, ja sigui envers a les dones o situacions de discriminació respecte a aquestes dones. No parlem estrictament només de violència exercida, sinó de violència que s'ha exercit en el passat, o bé tendències o situacions que aquella persona, aquell home està vivint, o aquest jove, està intuint o li han dit que hauria de treballar-se. En aquest sentit, aquests homes poden venir, com deia, amb aquesta voluntat clara, que són els casos, diguéssim, molt més fàcils de canalitzar en el nostre servei, o poden tenir diferents graus d'aquesta conscienciació, diguem-li, necessitat de reflexió, de fer algun canvi, i d'aquests graus podem arribar al grau de vinc perquè m'han dit que vingui, vinc perquè la meva parella em diu que si no canvio es separarà de mi, vinc perquè he començat, he iniciat situacions que impliquen violència davant o envers dels meus fills i les meves filles, o fins i tot doncs vinc perquè perquè estic en una denúncia de la meva parella o exparella, l'advocat, l'advocada m'han dit que vingui. Clar, els enfocs i els abordaments són completament, els abordatges són completament diferents. Però no descartem res, perquè això és, forma part de la dificultat del nostre treball, i de que aquesta primera sessió informativa serveixi per modular, per conèixer expectatives i veure de quina manera es pot assolir un encaix. Per altra banda, tenim el servei, l'altra branca, diguéssim, l'àmbit de prevenció i sensibilització. I aquí doncs sí que treballem amb la ciutadania en general, principalment amb homes, però és un àmbit molt divers, en el qual es fa suport a entitats que treballen sobre temes de masculinitat i violència masclista o masculinitats en general. Es treballa amb altres serveis o equipaments, com pot ser el centre LGTBI municipal també de l'Ajuntament de Barcelona. Es treballa amb xarxes comunitàries de la ciutat, els serveis i equipaments que ens demanen intervenció o assessorament, molt d'assessorament a professionals, perquè es troben en situacions doncs de ja no només de violència masclista, sinó fins i tot d'actituds que impliquen discriminacions, que impliquen desigualtat. Estem parlant d'equipaments que poden ser juvenils, que poden ser d'esport, de gent gran, a l'àmbit també de les empreses. L'Ajuntament també intenta avançar, l'Ajuntament de Barcelona intenta avançar amb les seves polítiques d'igualtat per una transversalitat de gènere que vagi estenent-se a molts àmbits de la ciutat. Treballem amb les empreses que gestionen el servei de neteja i gestió de residus de la ciutat, és a dir, tenim un ventall molt important. La part del sistema educatiu, l'assessorament a professionals de l'àmbit educatiu, és també una part molt important de la nostra feina i que estem buscant fórmules per poder aglutinar, per poder generar projectes que ens ajudi a fer una tasca com més integradora, perquè el risc dels assessoraments amb petit grup o individuals fa que no podem donar l'abast, no? D'alguna manera és un únic servei per tota la ciutat de Barcelona amb un nombre limitat de professionals i per tant estem molt satisfets i satisfetes per l'interès i perquè quan més es coneix més demanda genera, per tant la necessitat hi és, evident, i l'abordatge pensem que és prou flexible com per adaptar-nos a moltíssimes situacions i àmbits, però clar, també tenim el perill de una mica de morir d'èxit, no? De no poder treballar amb els interlocutors que ens agradaria treballar, no? Perquè no arribem. Llavors estem en aquesta situació en aquests moments.
Mm-hmm. Tornant una mica a aquest acompanyament que em deies que feu a homes, quina franja d'edat teniu més present al servei? Perquè em deies que també tracteu amb menors.
Sí, tractem a partir de 12 anys, directe o indirectament. Generalment venen o bé a través de demandes de les famílies perquè hi ha hagut algun incident, alguna situació conflictiva que ha preocupat molt, o bé a través d'assessorament a professionals de l'àmbit educatiu, del lleure, etc. La franja més, però no és la nostra franja, diguéssim, amb més demandes. La franja més habitual és entre els 30-45 anys, podríem dir. Tot i que fa de mal dir, perquè tenim de totes les edats.
Mm-hmm. I a través d'aquest acompanyament heu observat alguns resultats o canvis en les persones que han passat pel plural?
Sí, igual de la mateixa manera que hi ha una diversitat difícil de classificar en quant a les tipologies d'homes, per dir-ho d'alguna manera, que arriben al servei, també tenim una diversitat molt gran en quant als processos i les evolucions. Uh-huh. Hi ha situacions amb homes que han començat i han acabat el seu procés des d'una atenció individual, més psicològica, no? D'atenció psicològica pura i tradicional, per dir-ho d'alguna manera, i tenim altres situacions en les quals els homes estan participant amb altres grups, amb altres espais de reflexió, d'alguna manera també ens plantegen nous reptes i nous temes que potser podríem iniciar com a projectes dintre del servei. Tenim situacions d'homes que deixen de venir, com que l'assistència, la participació és voluntària, en cap moment podem evitar els abandonaments, per dir d'alguna manera, que tornen amb un temps posterior o no, que ens poden arribar per altres situacions, d'altres serveis implicats. Pensem que l'equip de professionals, especialment, però no només, que fan atenció d'homes, també estan participant en moltíssimes xarxes de serveis de l'àmbit municipal. Tenim un circuit de violència contra un circuit municipal contra la violència masclista, tenim comissions de seguretat, tenim molts altres espais, grups de treball i també de compartir situacions de casos a on aportem també la nostra mirada i el nostre treball. Per tant, a vegades es fa un seguiment més indirecte. No tenim un percentatge, és una cosa que se'ns pregunta a vegades, no tenim un percentatge, una dada de quants homes s'han curat. De fet, aquesta cura per nosaltres forma part d'un imaginari allunyat de la nostra realitat, no? En general, no? Per tant, parlem de evolucions, parlem de seguiment, parlem de aquella persona que ha finalitzat tot el procés i que després d'un temps tornem a fer un contacte, ja sigui els 2 anys, si fa un temps que ja no està assistint al servei, i constatem doncs, que no hi ha hagut situacions noves, la persona ja no genera, no té aquest tipus de malestar, aquest tipus de situacions que li van fer venir al nostre servei. Aquesta és la nostra avaluació, diguéssim, de les situacions. Mm-hmm. Podríem cenyir-nos a dades concretes? Sí, però pensem que tampoc és el que més ens preocupa. Ens preocupen els abandonaments. Això és el que ens preocupa. Llavors, són situacions que van i venen, de vegades. No és un procés lineal, com us deien a l'inici.
Uh-huh. I ara que deies això dels abandonaments, la taxa d'abandonament és alta?
No, no és una taxa alta, eh? De fet, els abandonaments habitualment tenen relació amb aquells casos en els que s'ha fet una valoració inicial a nivell tècnic molt dubtosa de que potser aquesta persona, aquest home, insisteix, no?, en ser atès en el servei, i aquest dubte finalment s'acaba confirmant potser amb un abandonament perquè les expectatives no eren les adequades o no hem assolit el marc terapèutic que la persona buscava. Clar, pensem que són situacions que generen molt de rebuig, el reconeixement, el senyalament que pot implicar el venir amb un servei d'aquest tipus, uh-huh, és molt alt. Per tant, sabem que formen part del procés, aquests abandonaments, també. Quan he dit ens preocupen, potser no seria ben bé la paraula exacta, però sí que els tenim molt presents, però també entenem que formen part i que són necessaris en molts casos, perquè no tots els homes venen al mateix punt. Ni tenen les mateixes capacitats, ni, ni el mateix context que els acompanya en un sentit o en un altre.
Uh-huh. Tornant una mica al tema de la sensibilització, vosaltres promoveu la masculinitat igualitària. A què ens referim quan parlem de masculinitat igualitària?
Clar, ens referim principalment, no?, a persones que consideren que home i dona no tenen per què viure cap situació de desigualtat, de superioritat, de poder, que tant en l'àmbit de les relacions psicoafectives, no?, com en qualsevol altre àmbit, laboral, familiar, social, d'amistat, no?, és una manera de veure el món que implica doncs, ser respectuosos, entendre les diferents formes de viure, no tenir mai la connotació de que per ser dona o per ser home s'ha de ser d'una manera tancada, rígida, és a dir, tots els rols que d'alguna manera ens ha marcat com a directrius al patriarcat, no? Vivim en una societat, i ja no parlo de Barcelona, de Catalunya ni de l'estat espanyol, sinó en tot el planeta, no? Vivim en un món on el pes del patriarcat és encara molt important i, per tant, és com una mica desfer certes estructures que se'ns han implantat a nivell educatiu, a nivell familiar, des de que venim a aquest món. Per tant, és un treball, les masculinitats igualitàries, és un treball que afecta principalment als homes, però no només als homes. És un treball de tota la societat.
Uh-huh. I en aquest sentit, quan feu aquesta sensibilització, us trobeu obstacles o resistències?
Sí, és el que comentava anteriorment, clar. Segons el punt en què es troba aquell home que ve amb el motiu pel qual ve, potser vol treballar certes coses que tenen a veure amb qüestions pràctiques, amb qüestions que evitin crisis, que evitin separacions, que evitin situacions, diguéssim, que el poden posar més en evidència o que pot tenir una repercussió fins i tot legal, jurídica. o bé ens podem trobar situacions que els homes, doncs, poc a poc vagin entenent que el parlar de masculinitat, el venir a un centre, a un servei que treballa tots aquests temes, no és una manera d'assenyalament ni d'acusació, sinó de poder entendre des d'un altre lloc com hem arribat fins aquí com a societat. I en aquest ampli ventall hi ha molts moments de resistències, resistències del tipus de no acceptar, sentir-se doncs, que està fent alguna cosa malament, sentir-se jutjat, sentir-se culpabilitzat. I ja no parlem de que amb els professionals del servei, que evidentment és una feina que no va en aquesta línia, sinó sentir-se d'aquesta manera per al seu entorn més proper. Sentir-se ridiculitzat, la importància dels iguals, no? No només en l'adolescència, que ho tenim molt clar, sinó en tota la nostra vida, doncs, de vegades en situacions de crisi o en situacions de molt malestar, ens recolzem especialment amb aquelles persones que ens reforcen, que ens donen seguretat. I en aquest punt pot ser que aquest recolzament i aquesta seguretat sigui en un sentit de masculinitat no igualitària o en el contrari. Per tant, aquestes resistències tenen a veure amb el dins i amb el fora de l'home que ve. I també seria molt difícil fer una classificació, però evidentment en tenim, jo diria que a l'inici sempre de la relació que s'estableix amb l'home, amb un grau o un altre. I a poc a poc van canviant, van evolucionant o es van diluint.
I ja per acabar, Sílvia, si algú que ens està escoltant vol contactar amb vosaltres, com ho pot fer?
Sí, jo recomanaria el més àgil és buscar el Centre de Masculinitat Plural a nivell d'internet, de Google, perquè no tenim un altre servei a nivell de l'administració que integri els dos serveis, és a dir, el d'atenció i el de prevenció i sensibilització, amb tota la branca de treball comunitari, de difusió i de campanyes que fem. I, per tant, és molt fàcil de trobar, perquè, de moment, som una mica experiència única. Uh-huh. Estem al carrer Clot des del mes de maig. Hi ha hagut un trasllat d'adreça, d'equipament. Estem al carrer Clot número 27, molt a prop de l'Avinguda Meridiana i de Glòries. Però sempre per demanar una visita, contactar telefònicament, o bé presencialment, però contactar telefònicament i teniu tota la informació de les activitats, de tots els serveis que oferim a la nostra web.
Doncs moltes gràcies, Sílvia, per atendre'ns avui al Mirades d'Igualtat.
Gràcies a vosaltres.
El centre plural del que hem estat parlant avui, com dèiem al principi, està ubicat a Barcelona, ja que depèn de la Direcció de Feminismes, Transversalitat de Gènere i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona i està gestionat per la Fundació IRES. Ara bé, si algú que ens està escoltant té interès en millorar les seves relacions afectives basant-se en la igualtat i el respecte pels altres, o si algú vol contactar amb un servei semblant al nostre territori, pot adreçar-se a la Unitat de Masculinitats i Relacions Afectives situada a l'Hospital Santa Caterina de Girona. El telèfon per contactar-hi és el 675-78-24-79. Podeu trucar-hi o enviar-hi un WhatsApp. Repeteixo, el telèfon és el 675-78-24-79.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I ara, després d'aquest Mirades d'Igualtat, encetem aquesta segona mitja hora. Passen 9 minuts de 12:45 per fer el sorteig de l'anxova milionària. I per fer-ho ja tenim aquí en Paco Torres. Paco, bon dia.
Bon dia, Ona Vilà. Bon dia a tothom. Què tal?
Molt bé, aquí. L'últim sorteig de l'any, Paco.
Últim sorteig de l'any.
Últim sorteig de l'any, sí.
Sí, tenim 7 concursants. Els diré el número. Primer
sí,
el número.
Comencem pel número. Quin número sortegem avui?
16.363.
16.363.
O 6363. Dia Nacional d'Esclerosi Múltiple.
Mira.
Bé, en dècim tenim 7 concursants que han trucat per telèfon.
Exacte.
O via WhatsApp.
Exacte, ja ho sabeu, eh? Telèfon o WhatsApp al 972-77-1000 i us posem a la llista.
I aquests són?
Som-hi,
número 1, Marjorie Valladares, número 2, Francesc Espar, número 3, Anna Maria Sureda, número 4, Pere Costa, número 5, Carme Pallarés, número 6, Dolors Casadevall i número 7, Carme Moriscot. Set
números. Set
números.
Tot doncs preparat. Som-hi, anem a posar el redoble per fer aquest sorteig.
Mira, el número 6.
El número 6, molt bé.
Dolors Casadevall.
Dolors Casadevall.
Dolors, ja pots venir per aquí a la ràdio a buscar el dècim, que en tindríem aquí guardat.
Exacte.
Aquesta tarda, demà tot el dia. Setmana que ve fem vacances.
Sí, ja ho hem dit, eh? És l'últim sorteig de l'any i, a més, a partir del 22 no hi haurà ningú aquí a la
Llavors,
ràdio.
Llavors, hem de dir una cosa. A partir Digues. Del mes de gener, el primer sorteig que farem a partir del dia 12, bueno, serà aquella setmana,
sí.
Tothom pot participar, tant com si els hagi tocat com si no. Tothom...
Sí, aquí fem un borrón i cuenta nueva, sí,
llista nova, eh? Farem llista nova, serem 10 o 12 o 15, els que sigueu. Podeu trucar, si per exemple estem de vacances i ningú agafa el telèfon, feu-ho per WhatsApp.
Exacte, ens envieu un WhatsApp.
I en tant en tant jo vindré a veure si hi ha algun número o una, gent, o una persona que hagi enviat un WhatsApp i li contesto, mira, tindràs el número tal, tindràs el número qual. I així ho farem.
Perfecte, i si no, durant aquella setmana també es podrà trucar. El primer sorteig serà el dia 7 de gener.
El dia 7? No. Vols dir?
El dia 7 ja tenim programa, Paco.
Vols fins a la setmana següent.
Doncs no, ho farem el 14?
Sí.
Vale, doncs el dia 7 no tenim sorteig, el 14 sí.
Ah, és el mateix, el dia 14. Perfecte. Que no sé el número que tindrem.
Bueno, ja l'aniràs a buscar, no pateixis.
Farem llista nova i ja està. Podeu trucar durant aquests dies i com més gent truqueu, més li disfrutarem i el que li toqui millor.
Exacte, i tant. El que li toqui, doncs, aquesta sort que tindrà.
Bueno, us heu de dir que passeu unes bones festes.
I tant.
Un bon Nadal, un bon Sant Esteve, dia Santos Innocentes.
Tots els dies aquests que venen de Nadal.
Cap d'any, any nou i Reis. Passeu el millor possible en salut i benestar. No discutiu, eh?
Bueno, a vegades...
La família ja
saps... A vegades és inevitable, aquestes coses, eh?
Bueno, però no discuteu en coses sèries. Molt bé, que passeu un bons dies.
Gràcies, Paco. Ens retrobem al gener.
Al gener, això mateix. Adéu, amics.
Milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. Quan arriba l'estiu, tot brilla i tot somriu. A la costa hi ha una màgia que no es pot descriure. L'anxova t'ho diu, la sort la tens aquí. Un bitllet guanyador i viuràs com un rei marí. Oh, l'anxova milionària, t'està esperant a la plaça cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. L'anxova milionària t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. Oh, l'anxova milionària t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. Stop.
foc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Sabies que...
El vol silenciós de les papallones és resultat d'una arquitectura natural extremadament sofisticada. Recobertes de milers d'escates microscòpiques, no només determinen els colors i patrons que utilitzen per camuflar-se o comunicar-se, sinó que també actuen com a elements que minimitzen la fricció i la turbulència de l'aire. Quan baten les ales, aquestes escates absorbeixen i dispersen la vibració aerodinàmica. Aquest silenci té un valor adaptatiu. Permet a les papallones apropar-se a plantes i predadors potencials sense cridar l'atenció. Dins del camp de la biomimètica, els investigadors estudien aquesta microestructuració per inspirar nous materials acústics destinats a reduir soroll en dispositius mecànics o en drons, que sovint pateixen problemes de contaminació sonora. Alguns equips d'enginyeria també analitzen com aquestes escates modulen el flux d'aire per millorar l'eficiència energètica de vol, un aspecte que podria tenir aplicacions en aerodinàmica de petita escala. A més, el comportament tèrmic de les escates, que poden dissipar o retenir la calor segons la seva orientació, obre noves vies de recerca en materials intel·ligents. La papallona, aparentment fràgil, representa així un model natural extraordinàriament avançat.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
I per encarar la recta final del programa, avui els companys de Mataró Ràdio ens porten un nou like dels valors, aquest cop una entrevista per descobrir la cooperativa Opcions, que ha llançat la PAC a la primera eina d'autodiagnòstic per mesurar l'impacte del consum de manera individual, una eina que ens vol fer reflexionar sobre els nostres hàbits de consum. Molt útil ara en aquests dies de festes en què tots comprem molt i molt, tant per fer els àpats com per fer regals. Per tant, ara us deixo amb la companya Laura Serra, de Mataró Ràdio, que ens porta aquesta entrevista amb la portaveu de la cooperativa Opcions, la Joana Arlet.
Continguts en xarxa.
El like d'aquesta setmana el volem dedicar a la cooperativa Opcions perquè ha llançat la primera eina d'autodiagnòstic per mesurar l'impacte del consum de manera individual. Es diu PACA, que és un acrònim de palanca de canvi, i el que pretén és fer-nos reflexionar pel que fa als nostres hàbits de consum. Per entendre-ho millor, avui ens acompanya Joana Ariet, que és portaveu de la cooperativa Opcions. Benvinguda, Joana, com estàs?
Hola, bon dia, moltes gràcies per tenir-nos aquí.
A tu, per acceptar la invitació. Comencem, contes una mica. Què és la PACA, aquesta palanca de canvi? D'on surt la idea? Què és el que us va impulsar a crear-la? I com es pot ajudar per reflexionar sobre els nostres hàbits de consum?
Sí, doncs mira, la PACA, com bé has dit en la introducció, és una eina d'autodiagnòstic, és una eina digital, de manera que hi podem accedir a través dels nostres dispositius, ja sigui ordinador, mòbil, tauleta, i el que ens trobarem quan accedim a la PACA serà diversos tests que fan referència als diversos àmbits de consum que nosaltres utilitzem o amb els quals ens relacionem en el nostre dia a dia, no? Dels subministraments, ja sigui d'electricitat, aigua o internet, alimentació, roba, etc. Això ho podeu veure quan accediu a la PAC, a l'eina. I aleshores ens trobem un test classificat per cadascun d'aquests àmbits de consum amb un seguit de preguntes. Aquestes preguntes donen diverses possibilitats de resposta i el que es tracta és que responem amb allò que estem fent. Per exemple, una pregunta que podria ser és, doncs, quan vas a comprar aliments, tens en compte, per exemple, la temporada de les verdures i fruites o compres el que et ve de gust? Doncs allà proposem diverses respostes i tu vas responent. I al final de tot, tu obtens una puntuació. Aquesta puntuació no serveix per dir si ho fas bé o malament, sinó que serveix, doncs, per fer una mica de còmput de totes les respostes que has tingut, i en funció d'això se't donen uns consells que, si vols, pots incorporar en el teu dia a dia per millorar aquest consum que fas, doncs, en cadascun dels sectors. Això vindria a ser una miqueta l'eina. D'on ve? Doncs la veritat és que fa bastant de temps que des d'Opcions teníem ganes de, més enllà d'oferir propostes, solucions, alternatives, convidar la gent a que reflexionés sobre quin és el seu consum. Perquè per fer canvis, abans hem de saber què és el que estem fent. Si volem transformar, hem de saber què és el que volem transformar. Aleshores, amb nostres, doncs, anem a plantejar aquesta eina. L'ideal seria poder tenir una persona que gairebé fos el psicòleg o terapeuta del consum, però com que això no és possible, doncs anem a oferir aquesta eina i que cadascú s'avaluï quan, en el moment en què consideri necessari i, idealment, en un moment en què la persona estigui predisposada a incorporar determinats canvis, si així se n'adona què ha de fer. Aleshores, parteix de la idea de reflexionar abans de consumir, que és una de les premisses del consum conscient o responsable, i després aplicar els canvis per millorar, si així ho volem.
Imagino, Joana, que més enllà de l'interès que tinguéssiu vosaltres en buscar una eina com aquesta, també la tireu endavant perquè deveu haver detectat una mínima intenció o necessitat de canvi d'una nova cultura de consum, no?, a nivell social.
Sí, exacte. En termes més concrets, des d'opcions, quan parlàvem amb la gent, ens trobàvem moltes persones que deien: ostres, tinc ganes de millorar, però no sé què ni com, ni tan sols sé per on he de començar, no? Doncs aleshores és, val, anem a oferir una solució concreta per a aquestes persones. Però si ho mirem d'una manera més àmplia, més macro, tenim des de diversos problemes, no?, a nivell ambiental, a nivell de justícia social, relacionats amb el consum i també amb el model de producció que tenim, no? És un model de producció frenètic que, com a conseqüència, ens porta a un model de consum frenètic. I quan dic frenètic no em refereixo només a la velocitat, sinó a les ànsies i al voler consumir gairebé per sobre de les nostres possibilitats, nostres i del planeta. Aleshores, ostres, doncs anem a proposar eines, informació i tot el que estigui a les nostres mans per revertir una mica aquesta situació. Sí que volem fer per això un apunt, i sempre des d'opcions el volem recordar molt, és que com a consumidores nosaltres tenim certes possibilitats. És a dir, jo puc decidir com consumeixo, però no hem d'oblidar que aquí hem de tenir unes garanties per poder fer un consum conscient o un consum responsable, no? És a dir, des de les empreses, des de l'administració pública, des de les polítiques, se'ns ha d'oferir realment la possibilitat de poder practicar aquest consum. Amb això, per exemple, vull dir que està molt bé que jo vulgui reduir els residus que genero quan consumeixo, però a mi se m'ha de garantir que quan vagi a comprar no estigui tot, per exemple, hiperenvasat, o es recorri a productes d'un sol ús, per exemple, que a mi no em permeten fer el consum que vull quan a residus. Doncs aquest seria un exemple.
És la gran pregunta, no? Si dins del món, tal com s'ha estructurat, és realment possible canviar les nostres dinàmiques? Ha d'anar tot de la mà, d'alguna manera.
Ha d'anar tot de la mà, però sobretot el que necessitem és això, que es contempli el consum responsable gairebé com un dret, no?, que ens estem plantejant des d'opcions, si realment podríem demanar, exigir el poder consumir responsablement, el poder, per exemple, tenir una alimentació sostenible, perquè com a ciutadania necessitem i ens ho mereixem, això, no? Aleshores, sí, és fonamental que vagi de la mà. Nosaltres, des d'opcions, intentem fer incidència en tots els àmbits i clarament la PACA, la palanca de canvi, fa incidència a títol més individual, a títol més personal, a títol el que jo puc fer en el meu dia a dia. Però no oblidem sempre, doncs, els altres àmbits on també hem de fer pressió perquè realment puguem consumir de manera responsable.
Mm-hmm. Joana, en aquest programa ens agrada moltíssim fer incidència en els valors. En el cas d'una cultura de consum conscient, responsable, quins serien els valors que la regeixen?
Hi hauria una part molt important de justícia social, perquè el fet de on consumim, és a dir, a quines empreses i com, estem reforçant o no certes desigualtats socials i certes desigualtats econòmiques, per exemple. Per tant, això seria un valor molt important que tenim per destacar-ne un de l'àmbit social i econòmic també, i després dins de l'àmbit ambiental un valor superimportant també és el tema de la sostenibilitat. El model de producció i de consum que impera avui dia no és compatible amb totes les vides a la Terra, no és compatible amb tots els recursos que està oferint la Terra. De fet, hi ha una dada que es diu Earth Overshooting Day, és a dir, quin és el dia en què hem consumit tots els recursos que la Terra és capaç de generar en un any. I estem veient que aquesta data cada vegada arriba més d'hora. Al mes de juliol, ja a nivell, a escala mundial, ja hem consumit tot allò que la Terra és capaç de proveir-nos, no? Doncs és important el valor de la sostenibilitat, és a dir, consumir d'acord amb els impactes que el nostre consum produeix en la Terra, en el planeta.
Vaig acabant, Joana, des de la cooperativa Opcions fa molts anys que promoveu la cultura de consum conscient. Per tant, imagino que per a vosaltres tirar endavant un projecte com la PACA deu ser una fita important, no?
Sí, és una fita molt important que hem pogut tirar endavant ara, perquè digitalment doncs, estàvem en un punt que ens ho podíem permetre i creiem que el fet que sigui una eina digital facilita molt les coses quant a accessibilitat i la veritat és que sí que estem molt contentes per poder oferir aquesta eina. El nostre objectiu és divulgar i promoure i impulsar aquest nou consum conscient. Aleshores, nosaltres tot el que farem estarà enfocat a aconseguir aquest objectiu. I fem diverses coses, fem investigació, fem divulgació, però després també volem posar a l'abast de la gent eines i facilitar aquest model de consum, no? Aleshores, clar, la PACA, aquesta eina, reuneix tot això, perquè hi ha una part d'investigació, perquè, òbviament, els consells que es donen al final de tot parteixen, no? S'han nodrit d'una investigació que hem fet en el procés d'ideació d'aquesta eina, però, a més, també hi ha tema de divulgació, perquè mentre estem animant a la gent perquè utilitzi aquesta eina, estem explicant moltes coses relacionades amb l'impacte del nostre consum, i després també afavoreix tot el tema de l'accessibilitat, de fer possible a la gent que, si vol consumir d'una manera en concret, ho pugui fer perquè pot ser una reflexió prèvia, ho pot fer perquè després té uns consells d'acord amb les respostes que ha donat en aquesta eina, i ho pot fer perquè hi ha alternatives, hi ha opcions avui en dia en el mercat que permeten consumir de manera alineada amb aquests valors del consum conscient.
Doncs si voleu avaluar el vostre consum a través de la PACA, la palanca de canvi, aquesta eina de la cooperativa Opcions, només heu d'anar al seu web, opcions.org, i allà, a banda d'aquesta nova eina, hi trobareu moltes altres coses, molts articles, molts consells i moltes opcions, mai més ben dit. Joana Ariet, portaveu de la cooperativa, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, enhorabona.
Moltes gràcies.
Baixant per la Rambla, cabell recollit, arracades, compta les passes que falten per arribar dins de casa. La nit sembla fondre's amb la buidor de les ombres, mentre amb les claus aferrades carrers travessen les places.
amb aquesta cançó sola que ens canten les artistes Berta Sala, Carolina Labau, Alba Careta i Magalí Saré, posarem el punt i final al programa d'avui.